La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
Moment ara per la literatura. Obrim el Fahrenheit 91.5, avui amb l'Anna Mael, la directora de la Biblioteca de Mirasol, Marta Pissarrodona. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Avui ens portes quatre llibres infantils que em dius que surten com a novetats de la biblioteca aquesta mateixa setmana.
Sí, a finals de setmana ja els podran agafar, ja els tindrem a la biblioteca i estaran exposats, com sempre, doncs, a la sala infantil.
Quatre llibres, com dèiem, els dos primers molt relacionats van entre si, perquè mostren l'amistat i les relacions humanes des d'un punt de vista diferent. Podríem dir que es podrien complementar, no?
Jo diria que sí. Són molt diferents, són bastant diferents, però jo penso que hi ha un punt en el tema que els uneix a tots dos.
Quins són aquests dos llibres?
Doncs el primer és de l'Anthony Brown, té com a títol Mira què tinc, i us explico una miqueta. Suposo que potser ja coneixeu l'Anthony Brown, però us explico una miqueta per si de cas no recordeu qui és. És un autor il·lustrador també molt conegut, sobretot per la gent que està molt interessada en la literatura infantil. Se l'estima moltíssim, aquest autor. I es caracteritza molt pels personatges que fa. Són persones humanes molt animalitzades, sobretot amb figures de micos, i a l'inrevés, fa micos molt humanitzats, que tenen molta característica dels humans. Segur que recordeu el túnel o les pintures de Willy o Canvios. Doncs ara tenim el Mira què tinc, que el presentem ara.
Com deies tu, Anna, autor i il·lustrador de moltes i grans històries, i bones també,
sí.
I aquesta vegada ens porta una història que és més reflexiva, però...
Sí, sempre agafa les històries, mai les explica d'una forma directa, sempre agafa un detall de la història que vol explicar i ens situa dins d'aquella història. Per exemple, aquí tenim a dos infants, no podríem dir que són amics, sinó no coneguts, que es troben pel carrer. En tenim el Joan i tenim l'Albert. El Joan podríem dir que és el nostre protagonista, i l'Albert és el personatge que es va trobant el Joan al llarg de tot el carrer quan el Joan doncs fa un passeig. L'Albert podríem dir que és doncs aquest nen que sempre ho té tot, no? Podríem dir que és el repel·lent, que sempre té la bici més gran, que té la bossa de xutxes més gran, que té la disfressa més bonica, i que va intentant al llarg del camí intentant doncs despertar l'enveja del nostre protagonista, que és el Joan. Però mai surt la paraula enveja, mai surt la paraula amistat. Simplement l'autor ens situa dins de la història i podem veure com aquests dos nens es van relacionant, fins que veiem que el Joan, les bicis que li ensenya l'Albert, les xutxes que li ensenya, no li interessen gens, sinó que li interessa més ser feliç amb les coses més petites de la vida.
És a dir, que passa del que l'Albert intenta fer, que és crear-li enveja.
Exacte.
I com dèiem, un llibre que parla d'amistat i d'enveja, però sense utilitzar les paraules.
Exacte, simplement ens situa dins d'aquella història i acompanyem aquests dos personatges fins al final del seu trajecte, que és un passeig fins al parc, allà on vol anar el Joan i ser feliç doncs, amb la natura i tot allò que veu. És un llibre molt, molt detallista, molt, molt delicat, diria jo, no només per la història i la manera d'explicar-ho, sinó també per les il·lustracions.
I ara només la portada, Anna, a mi m'ha cridat l'atenció.
Sí, i fins i tot és que la portada, tu te la mires i dius, vale, començo la primera pàgina. No, torna a la portada una altra vegada, perquè hi ha molts, molts detalls. A la portada es veu la primera imatge que tindrem a l'interior dels dos amics o dels dos coneguts, amb una façana d'un edifici. Doncs dins d'aquella façana...
De color vermell, que ja crida.
De color vermell, sí, amb una porta de color verd. Doncs dins d'aquella porta, fixeu-vos perquè hi ha detalls. Veus una ciutat reflectida en els vidres d'aquella porta. I així al llarg de tot el llibre. La il·lustració té molt detall. No és una il·lustració d'anar passant les pàgines corrents, sinó que has d'anar enrere i potser trobes objectes que no has vist a la primera i la segona lectura. I les trobes a la quarta o la cinquena lectura que fas del llibre.
Per tant, ens en podem entretenir una bona estona amb aquest llibre. A partir ja de 4-5 anys en poses.
Sí.
L'altre, que també seria per aquesta edat ja i amb què es pot complementar, és Un dia diferente per al senyor Amos.
Sí, si ara hem explicat una miqueta, no la història d'una amistat, sinó d'una amistat una mica malaltissa, no? Que era com l'egoisme, l'enveja i aquesta cerca de la felicitat amb les coses petites, Un dia diferente per al senyor Amos trobem un cant a l'amistat, però un cant obert i ben fort a l'amistat. La història és molt bonica. És, el senyor Amos és un senyor gran que treballa en un zoo. Abans de començar a treballar, el que fa és visitar tots els seus animals, que són els seus amics.
Cada matí, entenc.
Cada matí. Quan arriba al zoo, va visitar l'elefant, va visitar el pingüí, i com cada un dels animals és diferent, fa una activitat diferent amb cada un d'ells perquè es puguin trobar bé al llarg del dia. Amb el senyor elefant, doncs, juga una partida d'escacs. Amb el pingüí, com és tan tímid, es queda una estoneta en silenci. Amb el mussol llegeix un conte perquè té por a la foscor. I així cada dia. Però arriba un dia que el senyor Amos es troba malament i no es pot llevar del llit perquè està molt, molt refredat. I, clar, aquell dia els animals el troben molt a faltar. Decideixen agafar l'autobús, tots plegats, i fer una visita al senyor Amos, que és realment el seu amic.
Que es troba a casa o a l'hospital?
Es troba a casa.
A casa, descansant.
Això sí, empiocat, amb el llençol per sobre i sense voler obrir la porta.
I tot això em sembla que ho veiem amb unes il·lustracions combinades a llapis i a color.
Exacte, i és molt, molt original perquè només està ple de color allò que l'il·lustrador ha volgut destacar. Per exemple, quan ens explica que el senyor Amos cada dia es vesteix amb l'uniforme del zoo, només pinta l'uniforme del senyor Amos. O quan parla del pingüí, que és molt tímid, tan sols està ple de color el personatge del pingüí. Llavors és molt fàcil mirar què ens volen explicar en aquella història.
Un doble sentit i a través del color també, doncs, despertar l'interès, que és a cada pàgina, doncs, potser que
a cada pàgina tenim pàgines,
centrem l'atenció en un personatge.
Sí, tenim pàgines quan estan tots plegats dins de la casa del senyor Amos i estan tots contents perquè l'han anat a visitar, que aquesta sí que està doble pàgina i és plena de color. Podríem dir que a poc les pàgines es van emplenant de color fins que arriba, doncs, el moment de la felicitat, que és quan estan tots plegats a casa del senyor i estan, doncs, no fent una festa perquè està malalt, però tots l'estan cuidant.
Un llibre de Philip Stead, que no hem comentat.
Exacte.
Avancem 5 anyets, a partir de 10 anys, em portes avui Timur el preguntón, de Marlis Bardelli.
Sí, aquest seria a partir de 10 anys en endavant, perquè és una història que he portat el llibre per la història, penso que és original i fins i tot per llegir-lo als adults està molt bé.
A vegades hem comentat, Anna, que l'edat del protagonista de la història també va lligada, doncs, amb el fet que ja es pugui llegir. Ara sí. Veig que és un nen de 8 anys, però aquesta diferència de 2 anys és important a l'hora de llegir el llibre?
No,
amb 8 encara...
No, que va. I, un nen de 8 anys el pot llegir, jo el recomanaria per més per 10, perquè la història a vegades és una mica complicada, fa salts en èpoques, època medieval, època actual, i potser això els despista una mica. I el protagonista té 8 anys, però jo penso que hi ha una protagonista també, jo la trobo protagonista, encara que potser és un personatge secundari, que és la mare. Us explico una miqueta la història. El Timur és un nen que no para de preguntar, doncs, com fan els nens de 8 anys, no? Qui li pregunta a la mare, qui ha inventat l'escombra, qui ha inventat el paraigües. A vegades els pares, com en la vida real, tenen respostes i a vegades no en tenen. I el que fa la mare, com se l'estima tant i a més és molt, molt desperta, inventa una història per poder-li explicar al nen, doncs, totes aquelles preguntes que li està fent. I la mare inventa la història i la situa en l'època medieval.
Per tant, tot el conte és una història responent a preguntes del nen?
Sí, arriba un punt que ja el nen deixa de fer preguntes i s'interessa tant en la història que li està explicant la mare que fins i tot arriba un punt en què aquest nen li demana a la mare que l'introdueixi dins d'aquesta història i faci d'ell un altre personatge de la història. I així pot viure amb els personatges que li està explicant la mare i els pot ajudar a aconseguir, doncs, certes coses que volen fer.
Doncs és una manera també d'involucrar-se encara més en la lectura, sí. No sé com ho veus, però...
Sí, no, i a més que... És...
Normalment ens hem de mirar de posar en la pell, no?, de la història que estem llegint, sí. I si a algú li costa, doncs aquí és com una doble intenció encara.
Uh-huh. A més, penso que no només s'involucra el nen demanant-li a la mare que l'entri dins de la història, sinó que els pares, cada vegada que el posen com a personatge fent una acció, li pregunten què t'ha semblat això, com resols l'acció, què vols que et passi després, i és una mica, doncs, aquest moment de lectura i d'aventura entre pares i mares i fills també.
Doncs el Timur és un nen aquest de 8 anys, com comentàvem, que la gent, els joves que llegeixin, segurament se'n recordaran d'aquest protagonista. I per acabar, un de Félix María Samaniego, Un penal de Ricamiel. A veure, aquesta antologia de faules en vers, que ens porta, Anna?
Sí, a veure, el Samaniego, bueno, ja el coneixeu, no podríem dir que és un autor nou, és del segle XVIII, però què té de nou aquest llibre? Ha fet una selecció, la Maria Victòria Sotomayor, d'algunes de les faules d'aquest autor. Aquest autor va viure al segle XVIII, com ja us he explicat, en plena època de la Il·lustració. Estaven molt interessats en que la societat havia de ser una mica més culta per poder tirar endavant. Aquest autor estava molt interessat en que els joves fossin cultes per poder fer una societat millor, i va pensar que la millor forma de que això passés era, doncs, educant una miqueta millor els joves i els infants. Com fer-ho? Doncs explicant històries de la vida quotidiana d'una manera amena, i era fent faules en vers, perquè era la manera de que els joves i els infants les aprenguessin de memòria. Eren, bueno, les faules, ja ho sabeu, són històries molt curtetes explicades en forma de vers, i tenen com a personatges animals, perquè d'aquesta manera expliquen coses que fem els humans, però de manera indirecta. I per què l'he portat també? No només per les faules, que trobo que la Maria Victòria Sotomayor ha fet una selecció molt i molt bona, sinó també per les il·lustracions. Són unes il·lustracions de l'Ivan Barrenetxea, són molt detallades, són, podríem dir que molt delicades també, i molt boniques. No les podeu veure, però sembla que són com personatges d'una festa de Venècia, una festa de màscares de Venècia. I il·lustren molt bé què vol explicar la faula. I penso que, bueno, que l'Ivan Barrenetxea és un bon il·lustrador que podem descobrir, doncs, amb aquest llibre de faules.
Doncs un bon llibre per acabar avui la secció, Anna. Moltes gràcies. Crec que ja no ens veiem més fins després de Sant Jordi.
Sí, exacte.
Per tant, desitjar-te que passeu un bon Sant Jordi a les biblioteques.
Uh-huh, igualment.
Que de feina en teniu, ja, com hem anat comentant en aquest programa, l'heu anat preparant. Sí. I suposo que ja en teniu també moltes ganes.
I tant, i tant. Bueno, el dia de Sant Jordi és un dia molt esperat per tothom, i durant tota la setmana ja sabeu que fem activitats i en tenim moltes ganes. Sempre rebem la setmana de Sant Jordi amb moltes ganes des de les biblioteques.
I els oients ja ho sabeu, aquests quatre llibres que ens ha apropat avui l'Anna Mael els podreu recuperar després si no els heu pogut escoltar, o si voleu prestar més atenció, a través de www.cuat.cat/ràdio, on pengem els continguts del programa un cop acabada l'emissió a la 1 del migdia. Anna, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.